Al matí, amb Raquel García.
Afro Ben. Cervantes. Daniel Defoe. Samuel Richardson. Henry Fielding. Lawrence Stern. Mary Wollstonecraft. Sir Walter Scott.
Rondo.
Leo Tolstoy.
Yes.
Honoré de Balzac.
I comencem una altra secció de Cau d'Orella amb les biblioteques municipals de la nostra ciutat. I per això doncs, ja tenim preparat el Ferran Burguillos. Bon dia, director.
Molt bon dia.
Avui doncs, volem explicar algunes de les activitats que es duran a terme la propera setmana relacionades amb la dona i el paper d'aquestes a les ciències, no? Em sembla que fins i tot doncs, part d'aquestes activitats ja tenen les entrades exaurides, o sigui que això vol dir que déu-n'hi-do, quin bon èxit. Explica'ns una mica quina és aquesta iniciativa i per què doncs, ha sortit la idea de portar-la a terme.
Exacte, sí. El proper dissabte, dia 17 de novembre, al matí, de 10 a 2, se celebra a la Biblioteca Vapor Badia una jornada STEAM. STEAM és aquest terme anglès que recull ciència, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques. És una jornada de ciència i tecnologia adreçada a noies de 8 a 18 anys. Per què a noies? Doncs perquè el que volem és precisament incentivar una mica la vocació científica i tecnològica entre les noies, les nenes. Penseu que hi ha moltes carreres tecnològiques, científiques, on la presència de les noies és únicament un 10%. Per exemple, hi ha enginyeries en què la matrícula de públic femení, diguéssim, d'alumnat femení, és només d'un 10%. I, per tant, ens interessava doncs, donar una mica d'impuls també des de biblioteques, evidentment, no només des de biblioteques, s'ha de fer des de molts àmbits diferents, però sí que valia la pena doncs, aprofitar també la línia de tallers més vinculats a ciència i tecnologia que tenim en el projecte Bibliolab a biblioteques doncs, per recollir aquesta necessitat i poder-la oferir. La jornada d'STEM que tindrà lloc el proper dissabte és una jornada que realment hem pogut aconseguir, hem pogut fer gràcies a la col·laboració de moltes entitats, moltes mm-hmm. institucions i alguna empresa. Per exemple, doncs, us enumero una miqueta. Una de les empreses que col·labora i realment ens ha donat molt de suport és l'empresa CodeLearn de Sabadell, que és una empresa que es dedica doncs, a formació de nanos i de nens i nenes en matèria de robòtica, de programació. Alguns dels tallers que hem fet a biblioteques també de Bibliolab doncs, els hem pogut fer gràcies a aquesta empresa. I a més hi participen altres institucions de l'àmbit de Bellaterra, l'Autònoma també, la pròpia Universitat Autònoma, en aquest cas la Facultat de Física i la Facultat d'Enginyeria, també l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona, és del CSIC, l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, que el tenim aquí a Sabadell, l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia i l'Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial i un grup de noies programadores que es diu PyLadies, que estan vinculades a la programació amb un llenguatge de programació que es diu Python. Els tallers que tindran lloc el dissabte al matí tracten diferents àmbits. Tenim des de tallers de robòtica, amb Lego, sense Lego, d'introducció, etc. Tenim tallers de programació amb Scratch, tallers de programació amb llenguatge Python. Tenim un taller de fòssils, un taller d'òptica, un taller de ciències dels materials i un de nanoscala. I el que us volia comentar és que sobretot la jornada començarà a les 10 del matí. Uh-huh. Llavors, la primera hora està dedicada a una lectura teatralitzada que la faran les investigadores de l'Institut de Ciències de Materials de Barcelona i que es titula Madame Châtelet i les seves seguidores a Instagram, que després ens parlarà l'Anna Mai de l'Institut de Ciència de Materials.
Després la trucarem i que ens faci allò 5 cèntims, perquè si més no, ja el títol és curiós, eh?
Exacte. Ara mateix els tallers sí que estan gairebé tots plens.
Això t'anava a dir, o sigui, que ja no hi ha possibilitats.
Sí, malauradament la major part de tallers estan plens. De moment encara hi ha alguna plaça en un parell de tallers.
Per quins, digues, perquè així la gent...
Sí, en el taller de programació en Python, que està adreçat a noies de 15 a 18 anys, aquest encara té places, i el taller de Nanoscala, que farà l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, que està adreçat a noies també de 10 a 18. Uh-huh. Aquests dos tallers encara tenen places disponibles, places lliures, i us podeu inscriure a través de l'adreça www.sabadell.cat/inscripcions-BIMS. Si no, aneu a la pàgina web de les Biblioteques Municipals de Sabadell i allà trobareu un apartat a dalt de tot d'inscripcions i activitats. A través dels formularis d'inscripció us podeu inscriure.
Després de l'èxit d'aquestes primeres jornades, suposo que us heu proposat repetir-les o no?
Sí, en principi sí, tenim moltes ganes de poder-les repetir. L'únic és que fins i tot estem pensant que potser la Biblioteca de Portbadia se'ns ha quedat petita per fer tants talles simultanis, perquè realment ara mateix hi ha preinscrites unes 150 noies, aproximadament. Hem seguit una estratègia també que és una mica peculiar, que és que els nois també hi podien accedir en els tallers, però sempre que vinguessin com a acompanyants d'una noia. Si no eren acompanyats d'una noia, llavors els nois no podien entrar, i això doncs ha fet que majoritàriament les inscripcions fossin de noies, precisament. I això, comptem que hi hagi unes 150-200 participants a la jornada. Mm-hmm. Simultàniament es faran doncs 5 tallers en els diferents espais de la biblioteca. Llavors sí, bueno, hem de valorar també a veure com va, com s'ha organitzat i la difusió que ha tingut, i veure doncs si de cara a l'any que ve doncs podem repetir un altre cop l'experiència en un altre moment. Llavors, també us volia comentar que, bueno, que seguim amb la programació de tallers i bibliolabs vinculats també a ciència i tecnologia.
Sí, per tots aquells que s'han quedat sense l'oportunitat d'anar-hi, aquests encara fan moltes més activitats a les biblioteques, o sigui que agafeu paper i llapis, que en Ferran comença doncs a desgranar-les.
Bueno, bàsicament el que us volia comentar era que aquest any estem impulsant sobretot els bibliolabs de ciència i tecnologia a les biblioteques més petites, les de proximitat de barri, en aquest cas la Biblioteca de la Serra, a Torre Romeu, i la Biblioteca de Can Puiganer. En aquestes dues biblioteques fem diferents tallers, en aquest cas d'òptica, d'experimentació també en temes de biologia, ciències naturals i algun tema de tecnologia. I si us interessa doncs especialment aquest àmbit de formació, podeu trucar, us podeu posar en contacte tant amb la Biblioteca de Can Puiganer com amb la Biblioteca de la Serra. Per Nadal, la Biblioteca de Portbadia, que serà la que obrirà durant les dues setmanes de Nadal, també oferirem tallers de robòtica, de ciència, de creació amb materials, també bueno, bàsicament per nanos més petits, de 8 a 12. Mm-hmm. Llavors us volia comentar també en l'àmbit d'aquestes activitats que aquesta setmana tenim una activitat que, bueno, que és molt interessant, no té res a veure amb l'àmbit de la ciència, això sí, després el recuperem, però que sí que és una activitat que la fem en commemoració de l'armistici de la Primera Guerra Mundial, que ja sabeu que ahir, 11 de novembre, es va fer 100 anys de la signatura de l'armistici de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. Ho heu sentit a tots els mitjans, ha sortit per la tele doncs, les trobades dels presidents dels diferents països implicats. I aquest dimecres, 14 de novembre, a les 7 de la tarda, gràcies a la col·laboració amb Papers de Versàlia, tenim una lectura de diferents poetes que d'alguna manera estaven vinculats a la Primera Guerra Mundial. És molt interessant perquè, a banda de l'expertesa dels membres de Papers de Versàlia, que ens comentaran una mica doncs, tota l'obra d'alguns dels poetes que ara comentaré, també tindrem la lectura en llengua original. Tindrem la lectura en francès, en alemany, en italià, en rus, i llavors, per una banda, podrem sentir com sona el poema en la llengua original, després una traducció també, i finalment doncs, una mica el comentari sobre el poema a càrrec de papers de Versàlia. S'han triat a 9 poetes, trobarem des de Rilke o Trakl, Ungaretti, Milos, Apollinaire, també Mandelstam, Sassoon, Owen i Alexander. Són els 9 poetes que s'han seleccionat doncs gràcies a la col·laboració amb papers de Versàlia.
Creieu que hi ha també un repunt de l'interès de la poesia per part dels sabadellencs i sabadellenques, que ara vivim, no?, un bon moment, potser?
Sí, hem tingut, ja fa 3 anys, que estem fent, per exemple, a la Biblioteca de Portbadia, un cicle de poesia amb papers de Versàlia, on normalment, durant el primer semestre, es fan tota una sèrie de tertúlies vinculades també a la lectura de poetes més clàssics, més coneguts, internacionals, però també poetes locals. Realment, doncs, últimament doncs hi ha hagut una repuntada del gènere, tot i que sí que és cert que no és el gènere més majoritari, però sí que hi ha un sector, un públic molt, molt interessat.
I per això, doncs, impulsant totes aquestes activitats, tornem a la ciència, ens capfiquem en el laboratori per parlar ara amb l'Anna May, que és responsable de comunicació científica i difusió de l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona. Bon dia, Anna.
Bon dia.
A veure, explica'ns aquesta xerrada que fareu, doncs, el dissabte a les 10 del matí, i per què, doncs, aquest títol?
Exacte. És una lectura teatralitzada que es diu Madame Chatelet i les seves seguidores a Instagram. Això va sorgir d'un grup de dones d'aquí a l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona que volien fer, no, alguna activitat sobretot dirigida a noies, joves, adolescents, també de primària, per veure, doncs, que per tenir més referents de dones científiques, no? Perquè crec que no se'n coneixen gaires de dones científiques, no? Ni els petits ni els grans. Llavors, la idea és present, l'obra es presenta, Madame Chatelet es diu així perquè era una salonière del segle XVIII que vivia a París, era la dona de Voltaire, i era una dona molt llesta, de fet, i també li agradava molt la ciència, i la vam agafar ella com a eix central, i llavors ella rep al seu saló a diferents científiques al llarg de la història, des d'Hipàtia d'Alexandria a Egipte, fins a, doncs, a una d'actual, com és Margarita Sales, que encara, doncs, està treballant al CSIC. I al llarg de l'obra es van veient aquestes dones científiques que van explicant, doncs, una mica la seva vida i els seus descobriments.
Clar, i serà una manera, potser, de despertar vocacions, de que aquestes nenes, aquestes noies s'aproximin i perdin la por, doncs, a aquesta vocació científica?
Sí, és un dels objectius també, no? Veure que també, doncs, les dones, tot i els tràngols que han hagut de passar o les... Vull dir que molts cops no han tingut l'oportunitat, no, de ser científica, doncs també ho poden ser científica, poden ser el que vulguin, el que els agradi.
Clar, en aquest sentit, veieu que cada cop hi ha més dones interessades per la ciència?
La veritat és que sí, o sigui, jo crec que, de fet, l'Institut de Ciència de Materials és bastant interdisciplinari, és a dir, tant hi ha física com química, tenim enginyers, biòlegs, i de fet, els que ens arriben que fan el doctorat, més o menys un 50% són noies. El problema és quan van pujant llavors de nivell, que hi ha, diguéssim, el que seria el rang de professor científic o, no, el catedràtic a la universitat, és on hi ha menys dones, potser, no?, en els càrrecs més alts. Però de joves jo crec que està bastant igualat en aquest sentit. Potser on hi ha menys dones seria el camp més tecnològic, no potser més de coses així d'informàtica, robòtica... Això encara es veu, no sé si és que es veu més difícil o es veu com encara les noies no hi van tant.
I com ho hem de fer? O sigui, per perdre aquesta por o aquest desconeixement perquè, doncs, s'aproximin també a aquests altres camps.
Sí, jo crec que, no sé, és un canvi radical a la societat, no?, una mica, perquè estem tots, tenim com uns prejudicis potser ja a dins nostre que ens ho fan pensar ja des de petits, doncs, des de que tenen, no, les joguines, per exemple, quan són nens petits, hi ha les joguines per nens, joguines per nenes, no?, o també les nenes se'ls diu, mira que bonic que ets, no sé què, princesa, no?, doncs és tot això ja que s'ha de, suposo, de canviar des de que són petits, però clar, és molt difícil perquè són uns rols inculcats que tenim ja a nosaltres, no? Uh-huh. Però bé, doncs ja des de petits i a primària, doncs explicar-los que jo que sé, la programació, que pot ser divertida, no? Ara hi ha aquest programa que es diu Scratch, que ens sembla que fan programació per nens, explicar-los que bueno, introduir-los més ja en els camps de la robòtica o de la ciència ja des de ben petits.
A ampliar aquesta mirada. En el teu cas, Anna, digue'ns com va ser, com vas triar doncs, aquesta professió i doncs, quins han estat els claps i oscurs, també?
Ui, en el meu cas... Jo sempre he sigut bastant curiosa i, de fet, sempre... a mi m'ha agradat molt tot, tant les... com en diuen ara, no? Bueno, com en diuen les lletres i les ciències. Per mi és tot una cultura, no? Si ets curiosa, no t'agrada tot. Passa que a casa meva el meu pare era químic i potser per això vaig decidir triar més per la ciència, perquè a casa sempre parlàvem de ciència una mica, no? A l'hora de sopar o quan fos. També vaig pensar que la ciència potser era més difícil i pensava potser millor estudiar-la ara i fer que, jo què sé, la història o la filosofia fos més de hobby, no? Però bueno, al final, de fet, jo vaig estudiar enginyeria química i vaig fer el doctorat en ciència de materials i nanotecnologia, però mireu, ara m'he passat a la comunicació científica, no?, que per intentar divulgar i fer difusió de tot això. Vull dir que una mica estic en els dos camps.
Doncs perfecte, perquè així pots satisfer la teva curiositat innata, no? Escolta, una abraçada, Anna, i que vagi molt bé dissabte.
Moltes gràcies i us esperem tots dissabte a les 10. I a més també oferim molts tallers després de nanotecnologia, de 3D, de moltes coses, fins a les dues. Vull dir que us esperem tots dissabte a Sabadell.
Moltes gràcies. Ferran, gràcies. Serà com un laboratori experimental dissabte. A més, les nenes em sembla que poden anar acompanyades d'un nen, Això sí, estan convidats. O anava per aquí,
sí,
la cosa?
Sí, bueno, el nen, si es vol inscriure, diguéssim, ha d'anar com acompanyant d'una noia. Exacte.
Molt bé. Doncs continuem parlant, però ara ens volies fer alguna recomanació, sí.
Sí, per tancar una mica tot l'àmbit de més científic i del paper de la dona en la ciència, us volia fer una recomanació. Ja sabeu que sempre porto algun llibre, doncs, potser no tan conegut, o algun autor o alguna autora potser no tan coneguda. I res, vinculat a aquest tema, us he portat un parell d'obres d'una científica que potser us sonarà, que es diu Lynn Margulis. La Lynn Margulis va ser la dona d'en Carl Sagan. Va estar casada amb el Carl Sagan durant 8 anys i va tenir dos fills amb ell, però la Lynn Margulis és una de les biòlogues més reconegudes, més importants dels Estats Units. De fet, va ser doctora a la Universitat de Califòrnia a Berkeley, membre de l'Acadèmia Nacional de Ciències dels Estats Units, i va ser codirectora al Departament de Biologia Planetària a la NASA. Malauradament va morir l'any 2011, però té molta producció en divulgació científica, té molts llibres publicats de divulgació científica. Alguns d'ells, com ara un que us he portat, que es titula Microcosmos, el va escriure amb el seu fill Dorian Sagan. Uh-huh. El que us volia destacar avui, sobretot, és una obra que és una mica peculiar, que es titula Peces luminosos, històries d'amor i ciència, que és una obra que va publicar ja fa uns quants anys a Tusquets, i que és un recull de petites narracions sobre la vida de diferents científics i una mica doncs, del dia a dia, o dels neguits, els patiments i els sacrificis, una mica que els especialistes en ciència, els científics, els investigadors han de viure. I com s'ho fan una mica per combinar doncs, la seva professió, més vinculada la ciència, amb la seva vida personal. De fet, hi ha narracions que són molt quotidianes, per exemple, doncs, una mica les relacions sexuals que tenen els propis científics dins dels congressos, fins a narracions que tracten de la vida d'alguns científics molt reconeguts, com ara l'Oppenheimer, que és el pare de la bomba atòmica. El títol de Peixos lluminosos fa referència als peixos que tenen una lluminositat al fons de l'oceà i fa referència a aquest fet que comentava una mica d'intentar combinar doncs, la vida personal amb la professió científica o almenys com la vida hauria de tenir una guspira d'il·luminació dins de l'àmbit científic, no?, i professional.
Doncs molt, molt inspiradora aquesta història d'amor i de ciència.
I així és com ho recordo. Va ser un nen que estava perdut al desert i amb la seva manera d'entendre les coses de cop se'n va obrir un univers. Potser només va ser un somni a causa dels deliris de la set.
Doncs, com us dèiem, ara parlarem del Petit Príncep i de diverses traduccions i exposicions que s'han fet per celebrar l'aniversari de la seva publicació. Ferran, a les biblioteques també, no? Voleu doncs, explicar aquest conte màgic que doncs, ha captivat generacions i generacions.
En efecte, enguany se celebra el 75è aniversari de la publicació del Petit Príncep, que és potser l'obra literària, o una de les obres literàries, diguéssim, més traduïda en totes les llengües d'arreu del món. El Petit Príncep és una obra que es va publicar l'any 45, però no va sortir a les llibreries fins l'any 46, pròpiament, i és una obra de l'autor, és potser l'obra més coneguda de l'autor Antoine de Saint-Exupéry. Just l'escriptor va morir pocs mesos després de que sortís editat el Petit Príncep i, per tant, l'obra també doncs, està envoltada d'un aura una mica de secret de quin és l'origen, una mica que va fer doncs, que l'escriptor pogués escriure aquesta obra. L'univers del Petit Príncep, com deies, és un univers molt, molt ric. És, de fet, un conte que ben bé potser no s'adreça tant a nens com més aviat als joves o als adults i que parla una mica doncs, dels neguits vitals que tots nosaltres, diguéssim, tenim des de que som petits i és un conte també que permet als nanos, sobretot als joves, etc., doncs fer-se algunes preguntes. Evidentment, és una lectura que, i em permetreu, és una opinió personal, però és una lectura que ha quedat una mica obsoleta, potser. Avui dia, vull dir que realment avui dia podem comptar doncs, amb molts contes infantils, molts llibres per nanos, per adolescents, etc., que tracten una mica doncs, les grans preguntes vitals, no? D'on som, d'on venim, on anem, com ens hem d'estimar, com ens hem de relacionar, què passa amb l'egoisme, què passa doncs, amb les guerres, amb els conflictes, etc., d'una manera molt més propera i més actualitzada. Però sí que bueno, és un conte doncs, que té la seva importància, el seu moment, i evidentment doncs, ha tingut molta difusió.
I per què? Per què té tant d'èxit? Perquè és un dels llibres més llegits arreu del món. Què és el que el fa excepcional?
Jo crec que hi ha alguns elements que cal tenir en compte. Un és el moment en què es va publicar. Es publica l'any 45, just després de la Segona Guerra Mundial. Un moment en què tot Occident el que volia era refer la seva vida, no? I veure cap on havia d'anar doncs, el futur de la humanitat i algunes de les grans preguntes que es planteja doncs, a Saint-Exupéry al conte ho planteja una mica què significa doncs, això que us comentava, la guerra, què significa doncs, les relacions amb els que tens al voltant, com has de viure una mica la vida doncs, per ser feliç, no? tot aquest tipus de qüestions i doncs, evidentment De fet, amb el temps va costar que sortís doncs, altres contes infantils que tractessin aquests temes. Ja fins als anys ben bé 60-70 no apareixen també publicacions que plantegin tots aquests temes més vitals adreçats a nens, no? O més vinculats al tema de pensament i filosofia adreçats a nens. I per tant, és una de les obres, diguéssim, de referència en aquest àmbit.
I que suposo que també el Petit Príncep no té por, no?, de fer-se preguntes, de satisfer aquesta curiositat i de jugar, no?, aprendre a través del joc també aquesta mirada diferent.
Exacte. De fet, us llegeixo ràpidament una mica la introducció del que va fer Saint-Exupéry al Petit Príncep, que de fet l'autor el que fa és dedicar l'obra a un amic seu, a León Vert. I diu el següent, diu...
Espera't, un moment, que ens posarà una sintonia, una base, la Rocío, i així doncs pots llegir aquest fragment.
Sí, diu... Demano perdó als nens per haver dedicat aquest llibre a una persona gran. Tinc una bona excusa. Aquesta persona gran és el millor amic que tinc al món. Tinc una altra excusa. Aquesta persona gran ho pot entendre tot, fins i tot els llibres per nens. Tinc una tercera excusa. Aquesta persona gran viu a França, on passa gana i fred. I, és clar, necessita molt que la consolin. Si amb totes aquestes excuses no n'hi ha prou, vull dedicar aquest llibre al nen que va ser aquesta persona gran. Totes les persones grans han començat sent nens, però n'hi ha poques que se'n recorden. Doncs corregeixo la dedicatòria a León Vert quan era petit.
Preciosa, aquesta dedicatòria i també tota una lluança a no perdre el nen i la nena, no? Que tots tenim a dins i que té aquesta curiositat innata. Quines activitats fareu i proposeu des de les biblioteques per celebrar aquest aniversari?
Sí, a biblioteques hem tingut l'oportunitat de muntar dues exposicions. Una, diguéssim, que ja havíem treballat de fa temps, vinculada pròpiament a l'aniversari de la publicació del 75è aniversari i que exposa totes les edicions que tenim en algunes llengües a biblioteques de l'obra del Petit Príncep i que es complementa amb tota una selecció del fons que tenim més vinculat a filosofia, pensament, a totes les biblioteques de Sabadell, a la xarxa de Sabadell, i que són contes infantils o narracions que podeu agafar una mica per explicar determinats temes doncs més vinculats a això, a les grans preguntes de la vida, no? Cap on anem, cap on, d'on som i d'on venim. I que són contes doncs, que les famílies podeu utilitzar per acompanyar doncs, aquestes respostes als nanos. Aquesta exposició l'estem fent itinerant a les 7 biblioteques de Sabadell. A l'estiu passat va estar a Vapor Badia i ara en va passant per les diferents biblioteques. Ha anat a Can Puiggener, anirà al sud, a Ponent, la Serra, etc. I estarà aquesta exposició fins a mitjans de l'any que bé. Per tant, encara teniu temps per anar a revisitar. I precisament, doncs, a l'entorn d'aquest aniversari, vam tenir l'oportunitat de tornar a contactar amb un gran col·leccionista d'aquí de Sabadell, de les diferents traduccions que tenim del Petit Príncep, que és en Guy Molenat, gràcies al qual havíem ja fet una primera exposició ja fa uns quants anys.
10 anys, crec.
L'any 2003? No més, no. 10 anys, no? L'any 2003.
Fa molts anys, el temps passa molt ràpid. I, doncs, explica'ns, Gui, per què vas començar i quan, doncs, aquesta fantàstica col·lecció.
Sí. Connecta't amb el tema... Hola, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Bon dia. Connecta't amb el tema de les preguntes vitals, de la preciositat del text. Sé que quan vaig començar la col·lecció pensava haver tingut una idea superoriginal, col·leccionar les traduccions del Petit Príncep. I després, buscant noves traduccions, buscant per internet, em vaig adonar que no, hi havia molta gent arreu del món que feia aquesta col·lecció. I per aquestes raons, per la bellesa del text, per la seva profunditat, per la seva filosofia, pel seu humanisme. Però jo no ho sabia tot això, perquè jo no vaig començar a fer aquesta correcció per amor del llibre, per dir-ho així. Més aviat perquè vaig descobrir que m'agradava molt el tema de les traduccions de les llengües, no? Com l'ésser humà s'ha inventat milers de maneres de comunicar-se amb els altres, d'explicar el món, no? Com finestres obertes al món. es considera que a principis de la humanitat hi havia unes 100.000 llengües i cada dia el nombre de llengües va disminuint perquè la gent es connecta entre elles i deixa la seva llengua original. I al dia d'avui hi ha unes 7.000 llengües. I tot el tema de la desaparició de les llengües és un tema molt important que podríem comentar. No? Es considera que cada dues setmanes desapareix una llengua i que d'aquí un segle hi haurà la meitat de les llengües que tenim avui. Que això és un tema sensible per qual s'ha de treballar. No? Aquesta diversitat, totes aquestes finestres obertes al món s'ha d'intentar deixar-les obertes. No? I com vaig descobrir aquest interès per les llengües? És sorprenent, però és la pura realitat. No? Quan els nostres nens tenien l'edat d'anar al McDonald's, feien el menú pels nens, i amb el menú pels nens, no sé si passa igual ara, però hi havia la joguina, i amb la bossa de plàstic, i a la bossa de plàstic hi havia escrit, suposo que segueix sent escrit, les instruccions, les precaucions de no manipular les peces, en 30 llengües. I m'adonava que quan anàvem al McDonald's, a Toulouse de Llenguadoc, els dissabtes, abans d'anar a Carrefour, per exemple, a fer les compres de la setmana, jo, els nens, es menjava el seu entrepà, la seva hamburguesa, jo, la meva, però passava tot el temps mirant-me les traduccions, a veure com està escrit, de quina manera estava escrit, quan ho podia entendre comparant les paraules utilitzades, i sempre que anàvem al McDonald's em mirava les bosses, fins i tot m'emportava bosses a casa. I un dia, un dissabte, passant pels carrers de Toulouse, vaig veure una llibreria que presentava 8 traduccions del Petit Príncep, 8 traduccions juntes, el japonès, l'àrab, el castellà, un total de 8. I per mi va ser com una clara evidència. Vaig entrar, vaig comprar les 8 traduccions i vaig sortir de la llibreria amb aquesta idea molt clara. Ara, a partir d'ara, en lloc de fixar-me en les bosses de les joguines del McDonald's, col·leccionaré aquest llibre. I així que crec que formo part dels molts pocs col·leccionistes del món que saben exactament quan va començar la meva col·lecció, perquè m'he guardat el tiquet de caixa, i era el dissabte 8 de febrer del 2003, a les 13 hores, 4 minuts i 50 segons. Així que aquell dia, en aquell moment, va començar la meva col·lecció. I de 8 llibres, ara a Vapor Badia en presentem 116 traduccions.
Sí, imagina't la passió i la dèria per trobar aquest llibre en diferents llengües.
Sí, ara és fàcil. S'ha de dir que l'encant de fa 20 anys enrere d'aprofitar viatges d'amics o viatges personals per entrar a llibreries, intentar trobar la traducció que encara no tenim, ara amb internet ho ha canviat tot, i aquest romanticisme s'ha perdut molt, perquè és qüestió d'anar, per exemple, si la gent vol començar la col·lecció o completar la seva petita col·lecció, perquè m'adono que a Sabadell hi ha molta gent que té 3 o 4 o 5 traduccions comprades durant un viatge. Hi ha, per exemple, a Madrid hi ha una llibreria que es diu Arcobaleno, i és qüestió d'anar de buscar per internet, i proposen, no sé, 200 traduccions. Hi ha més de 200 traduccions del Petit Príncep, i Arcobaleno comercialitza una gran part d'aquestes traduccions.
Explica'ns on has trobat la traducció més estranya i alguna curiositat de totes aquestes, del més de centenar d'edicions que tens.
Pot ser la traducció que em fa més il·lusió és la traducció en malgaix, perquè per les circumstàncies de la persona que m'ho va portar, un francès que des de fa anys té projectes humanitaris allà, i per aquestes circumstàncies personals, aquesta persona en concret, i després també he realitzat que m'he adonat que aquesta traducció és molt rar de trobar-la, així que tinc la sort, a més d'haver conegut aquesta persona, també de presentar a Vapor Badia la traducció en malgaix, que sembla ser és una traducció molt poc freqüent i molt difícil al dia d'avui de trobar.
Què és el que més capta la teva atenció a l'hora de triar un llibre i la seva traducció?
No, per mi és acumular traduccions, res més. Així que si puc passar de 116 a 117, està bé, no? Però no... Sí, és això. No, la qualitat del llibre no m'interessa, la qualitat de l'edició, si és una tapa dura o les dibuixos... No, això no tinc interès en això. No, és la idea de multiplicar les llengües i dintre d'aquestes llengües puc valorar, per exemple, l'alfabet, el sistema d'escriptura utilitzat. És també un tema que m'agrada molt. A Vapor Badia hi ha de les 116 traduccions presentades, estan escrites amb 18 alfabets diferents. I és un tema també que m'interessa molt, com també l'ésser humà ha sapigut trobar maneres de reproduir el so de la mateixa manera que un dia s'ha inventat les notes per intentar captar sobre el paper a la música, s'ha inventat maneres tan diferents de posar negre sobre blanc les paraules que surten de la nostra boca. No? També és aquest aspecte m'interessa també dels alfabets, dels sistemes d'escriptures.
Clar, llavors demostra que el Petit Príncep és una finestra, no?, al món i també a aquestes llengües més minoritàries, fins i tot.
Sí. Sí, sí, no, exactament. I crec que si el Petit Príncep és el llibre més traduït del món després de la Bíblia, perquè als Estats Units, per exemple, hi ha esglésies evangelistes que es dediquen només a traduir la Bíblia en el nombre més important de llengües possibles, el Petit Príncep d'obra de ficció és amb més de 200 traduccions, segur que és el llibre més traduït, perquè quan agafem una novel·la normal amb molt èxit internacional com el Jo confesso de Jordi Cabré o La pell freda de Sánchez Piñol, arribem a 30 o 40 llengües. Passar de les 200 és gairebé impossible. Per què? Perquè justament hi ha moltes traduccions a llengües superminoritàries o en curs de desaparicions. Perquè si agafo el cas d'Itàlia, per exemple...
Digue'ns algunes, que així veurem en quines
Itàlia
llengües.
Jo tinc 11 traduccions en llengües regionals d'Itàlia o Alemanya, en tinc 18. I per què? Perquè justament crec que és un llibre curtet, així que tècnicament parlant és fàcil més fàcil traduir que un altre, i com té aquesta filosofia, aquesta poesia, crec que és una manera per la gent de donar a conèixer als seus fills la seva llengua que s'està perdent, la llengua dels seus avis, i crec que és una de les raons que explica també per què tantes traduccions, perquè òbviament hi ha llengües tan petites que no té gaire sentit econòmic traduir un llibre en aquestes llengües.
Clar, lamentablement no surt viable, no? No, en no. Català i en castellà trobem moltes també?
En català, a Espanya tinc de la meva col·lecció, sé que n'hi ha més, tinc en aragonès, en aranès, en asturià, en basc i en gallec. I per un tema que també m'interessa, parlant del castellà, és també el tema de les traduccions. Hi ha aquesta famosa frase en italià que diu traduttore, traditore, aquesta frase que vol explicar que finalment és gairebé impossible traduir correctament sense perdre l'ànima d'un text, no? I crec que òbviament és difícil traduir, no? I és fàcil equivocar-se. Però crec que és meravellosa la feina dels traductors. Permetre, justament, entre totes aquestes finestres, la connexió d'una finestra a l'altra. És una feina molt valiosa. I sí que, per exemple, parlant del castellà, m'agrada col·leccionar les diferents traduccions al castellà del Petit Príncep. Perquè és veritat, tinc 8 o 9 traduccions diferents i és veritat que si agafes gairebé qualsevol frase en castellà de la traducció del Petit Príncep, entre dues traduccions trobaràs diferències. A l'hora de triar una paraula, a l'hora de triar un ordre de paraules, i per exemple tinc aquí una traducció, una edició de Colòmbia i una altra de Panamà, i si només llegim la primera frase hi ha petites diferències. No?
Vinga, fem aquest exercici, que em sembla molt interessant.
Només la primera frase, doncs, la primera que llegiré és de l'edició de Colòmbia. I així comença el llibre. Després de la dedicatòria al León Vert, comença així. Una vez, cuando tenía 6 años, vi un magnífico dibujo en un libro sobre la selva virgen, que se llamaba Historias vividas. Si ara agafo una altra traducció, en aquest cas un editorial de Panamà, la mateixa frase, la primera frase traduïda, dona això. Cuando yo tenía 6 años, vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre el bosque virgen que se llamaba Historias vividas. Así que es muy parecido, obviamente, no puede ser de otra manera, pero son distintas las traducciones.
Clar, són aquests matisos, no?
Sí,
el que deies
sí,
a l'hora de trobar aquella paraula. Tu, com a expert, què és el que fa una bona traducció?
Expert no ho sé.
Bueno, col·leccionista, però suposo que hauràs llegit.
Però és veritat que és una cosa que em posa nerviós, la mala qualitat a vegades de les traduccions pel carrer, no? I a vegades sí que fa gràcia. Me'n recordo molt bé que a un hotel de Tarragona vaig veure que hi havia una màquina expenedora de begudes i oferia una beguda de pinya. Bueno, i ho tenia tot traduït al francès. I en francès era escrit pomme de pin, poma de pi, que és la manera francès de parlar de la pinya, però la pinya dels nostres pins. No la pinya, la fruita,
la fruita
tropical.
Clar,
perquè en
clar.
Francès es fa servir dues paraules diferents. O sigui que en aquest cas fa gràcia, perquè suposo que els francòfons que van passar per aquest hotel, alguns d'ells van voler provar per primera vegada de la seva vida què podria ser una beguda de pinya, en el sentit de la pinya dels pins. No? Però moltes vegades em fa ràbia perquè hi ha moltes coses mal traduïdes. Quan és tan fàcil, parlant de Catalunya, per exemple, trobar un gavatxo pel carrer i oferir-li un cafè perquè corregeixi una traducció, que a vegades m'estranya que a les administracions o a llocs públics hi ha coses tan mal traduïdes.
La importància d'una bona traducció,
sí, sí,
perquè
sí.
Evidentment doncs, canviarà la nostra comprensió lectora de l'original. Continuem a la secció a Cau d'Orella amb les biblioteques de la nostra ciutat i ho fem avui conversant amb el Gui Molenat, que és un dels traductors, dels col·leccionistes, perdó, de traduccions del Petit Príncep. Li volíem demanar també doncs, a on guarda totes aquestes traduccions i també doncs, com ha estat el fet de compartir no?, aquest petit tresor, aquestes finestres del món, amb les biblioteques de la ciutat.
El gran avantatge de que sigui un llibre relativament curt és que no ocupa molt espai. 200 llibres ocupen un prestatge normal de casa. Sí. I és veritat, com ho comentaves, per mi, com més temps passen a fora de casa aquests llibres, millor, perquè si aquesta idea de compartir aquestes llengües, aquestes escriptures, aquestes traduccions amb la gent, per mi em fa molt, molt il·lusió i saber que fins a Nadal poder permetre a la gent de Vapor Badia de descobrir aquestes traduccions, per mi em fa molta il·lusió.
Sí, sí. Com està feta l'exposició? Què veuran els visitants que s'acostin?
Bueno, potser Ferran ho pots explicar més precisament que
bueno,
jo.
L'exposició, diguéssim, el que presenta és totes les traduccions de la col·lecció del Gui agrupades per territoris, no? Bàsicament per continents, fonamentalment. Aleshores, de fet, jo tinc una pregunta al Gui,
sí.
Que és si ell segueix alguna pauta a l'hora de recollir una mica les traduccions. Per exemple, doncs, voler tenir traduccions de llengües indoeuropees, per exemple, doncs, quan busca una mica les traduccions, doncs, quina és la pauta que segueix? Ho dic perquè normalment els traductors sempre tenen alguna dèria així a l'hora de trobar els exemplars, que potser el Gui ens pot explicar.
Potser a l'hora d'afegir noves traduccions, potser el meu primer criteri seria el tema de les escriptures. Intentar trobar traduccions, llengües escrites amb alfabets que encara no tinc. Mm-hmm. Tinc 18 i hi ha més alfabets, molt més alfabets al món. Així que seria per mi potser el primer criteri a l'hora de triar, comprar una nova traducció per completar la meva col·lecció.
Doncs una col·lecció molt interessant que jo crec que no hi ha excusa i que tots hem d'anar a veure sí o sí a la Biblioteca Vapor Badia. Se'ns acaba el temps, però em sembla, Ferran, que volies doncs, puntualitzar un parell d'activitats que també no ens podem perdre.
Sí, només un petit recordatori, ja que estem amb la lectura infantil i tot el tema així de, bueno, de filosofia, pensament i moviments socials, Volia recordar-vos que tenim el programa L'Èxit d'acompanyament lector amb nanos de quart i cinquè de primària en diferents biblioteques de Sabadell. El programa L'Èxit consisteix en un voluntariat en què un adult acompanya a un infant durant una hora de setmana en una estona, diguéssim, de lectura a la biblioteca. El programa ja fa uns quants anys que el tenim en funcionament aquí a la ciutat i realment està tenint molt, molt d'èxit. És una experiència també molt, molt gratificant pels voluntaris poder estar una hora setmanal acompanyant a nanos, doncs, que no necessàriament ha de tenir alguna dificultat de seguiment, sinó simplement doncs, el fet d'establir un vincle amb l'infant a través de la lectura realment és molt, molt positiu pels nanos.
Com fan els padrins, no? Les escoles, sí, aquest vincle, sí, sí.
Exacte. I recordar-vos que això, aquest programa l'estem duent a terme a la Biblioteca del Nord, del Sud, de Ponent, de Can Puiggener i de la Serra, gairebé a totes les biblioteques d'aquí de Sabadell, i que necessitem més voluntaris. Per tant, doncs, si us interessa fer aquest voluntariat, doncs us encomanem a que us adreceu a les biblioteques i us informarem. I després comentar-vos també que tant a la Biblioteca del Safareig com a Port Badia, simultàniament estem tenint una exposició molt interessant, també de fons infantil, en aquest cas lligat a tot l'àmbit dels moviments socials i de les lluites i activisme una mica doncs, al llarg de la història. És una exposició que organitza el CLICCAT, que és el Consell de Literatura Infantil i Juvenil de Catalunya, i que es titula Visca la Revolució. I doncs, planteja una selecció molt interessant doncs, de contes infantils que estan vinculats doncs, a tot el tema de l'obrerisme, a tot el tema del moviment feminista, etc. Que també val la pena destacar.
Sí, és que hi ha tantes coses que valen la pena destacar d'aquestes biblioteques que no paren de fer activitats, de proposar alternatives. Alguna més o ja s'ha acabat per avui? Ja mira com amb la feinada que suposo que dona organitzar totes aquestes activitats. Recordeu, necessiten voluntaris per al programa L'Èxit. Es diu així?
Sí. Sí?
O sigui que ja sabeu, és una hora de setmana i segurament que és un projecte molt enriquidor, així que no teniu excusa i també per anar a veure doncs, aquesta exposició del Petit Príncep. Gui i Ferran, moltes gràcies i fins la propera.
Gràcies.
Adéu.
Au revoir.
Al matí, a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15.